les 5 de la tarda, 8 minuts. Aquests últims dies, en el judici del procés, hem vist diverses queixes dels lletrats de la defensa respecte a com està gestionant Manuel Marchena els interrogatoris als testimonis. El president del tribunal es manté ferm en no permetre mostrar vídeos i marca molt les defenses respecte al que poden preguntar i al que no. Aquestes decisions de Marchena s'ajusten a les normes que regeixen els judicis? Podrien, per exemple, ser revisades i reprovades a instàncies europees? D'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb el professor Jordi Nieva. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta setmana vostè ha escrit un article que porta per títol "Què li importarà al Tribunal d'Estrasburg?". En aquest cas, preguntant-se què és el que realment, doncs, el que diu el títol, no? Què el pot interessar. Vostè comença dient que, tot i que se n'ha parlat molt de les possibles objeccions que pugui posar el Tribunal Europeu de Drets Humans al judici del procés, es tracta d'una possibilitat, atenció, entre cometes, més remota del que es diu. La primera qüestió és per què la veu tan remota?
Perquè és un únic tribunal per tots els països del Consell d'Europa, que estem parlant d'una cinquantena de països. Si el Tribunal Europeu de Drets Humans hagués d'entrar a tots els processos que tenen defectes de tots els països d'Europa, és que no acabaria. Vull dir, per tant, s'ha de centrar només en les lesions que considera més greus. I hi ha algunes coses que prioritza en relació amb altres. Llavors, què prioritza? Prioritza, per exemple, molt el tema de tortures. Per exemple, maltractaments, tot això li interessa. Tema de refugiats, etc. No? O bé, problemes processals de defensa, però veritablement molt greus. Molt, molt greus. O sigui, com per exemple que algú no se'l deixi parlar per la seva orientació política, religiosa, o que no pugui dur símbols, per exemple, que això va sortir al Tribunal Suprem. Per totes aquestes coses. Però ha de ser una lesió del dret molt greu, molt greu. Si no, no hi entra. I llavors aquí en el Tribunal Suprem què estem veient? Doncs home, que estan tractant de que no saltin les alarmes del Tribunal Europeu de Drets Humans. És a dir, que no pugui passar res que sigui una mena de neó, no? Una mena de cartell lluminós, no? Que digui, doncs mira, aquí hi ha hagut una lesió. I de moment ho estan intentant cuidar i malgrat tot, estan passant coses que sí que podrien arribar. Una és precisament la que deia en aquest article, no?
Ara hi entrarem, que... si em permet, ara hi entrarem en aquest article. Li dic, abans però, aquest matí he estat als micròfons de RACO Gonzalo Boye i s'ha mostrat molt pessimista sobre la sentència que dictarà el Tribunal Suprem. Això és el que ha dit.
Creo que no hay un solo síntoma que nos permita ser optimistas. La construcción de la verdad jurídica muchas veces no tiene nada que ver con la constatación de la verdad material. Son dos realidades distintas. La verdad jurídica es la que permite llegar a una parte dispositiva de una sentencia y mi experiencia dice que hay muchas veces que la verdad jurídica no tiene nada que ver con la verdad material. Yo creo que básicamente la historia les va a absolver y el Supremo les va a condenar.
A veure si vostè... Primer m'agradaria saber la seva opinió i després a veure si ens pot explicar què s'entén per la veritat jurídica i la veritat material.
Aviam, anem a pams.
Sí.
Jo fer pronòstic sobre el que pot passar la sentència no en faig, vull dir, perquè és com tenir una bola de vidre i a partir de dir, doncs, aquí, mira, si sortirà això, sortirà l'altre. No, ningú es pot ficar amb la ment de 7 persones, que són els jutges, que pensen diferent, eh? Vull dir, no estan tots d'acord amb tots. Si un repassa les seves trajectòries vitals, jurídiques, polítiques, el que han escrit, no estan d'acord. Vull dir, és molt probable que amb aquest tema tinguin discrepàncies importants, fins i tot. Per tant, saber quina sentència sortirà d'aquí, doncs no ho sé. Vull dir, és possible que hi haguessin absolts, fins i tot, eh? Vull dir, és que no, o tots condemnats, és que no ho sé i em nego, diríem, a fer un pronòstic. Ara, el que tampoc puc dir és que està tot perdut, precisament per això. Si jo estigués absolutament convençut de que això seria un tribunal que segur que condemnaria, doncs ja diria, mira, doncs deixem-ho estar, i a partir d'aquí, no crec que sigui aquest el cas, ni molt menys, sinó que s'està celebrant un judici particularment llarg i amb moltes proves, com perquè no caigui en el buit. I contesto l'última pregunta, diferència entre veritat jurídica i veritat material, no? Clar, veritat només n'hi ha una, que és la material, és a dir, que són els fets que quedin provats al procés, i aquesta és la part més important de realitat que hem pogut arribar a assolir en un procés, que per cert és un mitjà molt adequat per arribar a aquesta veritat, com estem veient amb els testimonis, tothom estem veient el que estan donant de si les declaracions dels policies, tothom tenim impressions de, mira, aquest està exagerant, aquest està mentint, això no té sentit, aquí s'ha contradit, és a dir, que es descobreixen moltes més coses de les que sembla. Doncs aquesta és l'única veritat que ens interessa, la veritat material. Clar, si després el tribunal se la salta, està prevaricant. Clarament. És a dir, si després el tribunal el que fa és prescindir absolutament de que, del que, no tota Catalunya, tota Espanya, tot el món ha vist dins de la sala del judici i s'atreveix a anar contra aquesta realitat fent un relat fictici, llavors clarament estaria prevaricant.
Realitat, el que vostè diu, la veritat material, serien les proves?
Sí, les proves, és a dir, els
fets. Però un testimoni quin valor té? Per exemple, ara portem pràcticament tota aquesta setmana escoltant Guàrdies Civils, com també hem escoltat algun cas algun mosso, no? Aquests testimonis, quin valor com a prova tenen? Quan, alguns cops, que ara hi entrem en un dels apartats, no? Les defenses demanen uns vídeos per contraposar el que està dient aquell testimoni i el magistrat Marchena diu que no, que això es veurà al final amb una sessió extraordinària que es faran de visionat de vídeos. Clar, quin valor té aquell testimoni? El que teòricament la veritat d'aquell testimoni, perquè està sota jurament o sota promesa.
Sí. Començo per això últim. Sí. Això del jurament i la promesa és una cosa molt antiquada. Vull dir, sembla que t'hagi de caure un llamp si trenques el jurament. És a dir, hauria...
Bueno, dic perquè Marchena els hi va dir a tots, jura usted o promete, no?
Perquè ho diu la llei, és una cosa de fa 4.000 anys que ja hauria d'estar bastant suprimida, per cert, no? Vull dir, perquè no afegeix res. Una persona ja sap que incorrerà el delicte de fals testimoni si no diu la veritat. Per tant, no cal jurar. Ara bé, fora d'això, no és que tingui una prova més valor que una altra. Totes les proves poden tenir el mateix valor o no. Antigament sí que hi havia una gradació en funció de les proves i, per exemple, es deia que dos testimonis que diguessin el mateix, això tenia un valor de prova plena, que es deia. En canvi, si ho deia només un, llavors no. Ara no estem així, perquè és absurd. Tu et compres dos amics que diguin el que tu vols i a partir d'aquí ja tens la prova, que és el que feien a l'edat mitjana, no? No, ara el que fas és portar un testimoni que conegui els fets i que declari lliurement, amb preguntes obertes, no com s'està veient de vegades conduint el testimoni de i usted recuerda que esto pasó de esta forma y entonces usted vio cómo lanzaban objetos. No, aviam. Pregunta oberta. Vostè què va veure? I a partir d'aquí analitzem què va veure. I en funció de la coherència que tingui el que digui, de la versemblança que tingui el seu relat en funció de si recorda detalls dels fets, per exemple, i en funció de la confirmació que tingui el que ell digui amb altres proves del procés, i a més, amb absència de dramatismes, que estem veient molts aquests dies de, oi, me sentia així, vi cares de no sé què i tal.
Cares d'odio, avui cares és una mica el leitmotiv, no? De la sessió d'avui, és doncs cara d'odio.
Doncs bé, justament la psicologia del testimoni, que és la matèria especialista amb aquest tema, et diu que quan hi ha aquest tipus de comentaris que es diuen oportunistes, això pot ser una possible traça de que estàs, si no mentint, exagerant la realitat o almenys manipulant-la. No és segur, però no és una bona notícia per la persona que està declarant haver de recórrer aquestes coses, perquè si la realitat és dura, ja és prou dura tal i com és, no cal adornar-la, diríem.
Quin valor probatori té que tots els testimonis diguin el mateix? O sigui, pot generar al tribunal alguns dubtes de que tots els testimonis que, per exemple, avui hem passat parlin de cares d'odi?
Home, si tots parlen de cares d'odi, és obvi que han parlat abans, vull dir, perquè, home, és una expressió massa recurrent o massa, no sé com dir-ho, no és freqüent. No és freqüent, és una expressió freqüent en un interrogatori, no? En una resposta. Llavors, a partir d'aquí, si tots diuen sí, vaig estar aquí, vaig estar tal dia i vaig veure cares d'odi, no sé què, si tots diuen el mateix, és que s'han preparat la declaració. Això recordo, si em permeteu, 30 segons només.
Bon, per favor, per això l'hem convidat, com si vol 6 minuts.
No, explicar-ho en un judici que va passar fa molts anys, no? Que declarava per assassinat estava una persona, no? I llavors, doncs, bueno, va portar tots els testimonis que asseguraven que a l'hora de l'assassinat ell no havia estat allà, sinó que havia estat amb ells i tal. I tots els testimonis, que eren uns 20, van passar dient, jo vaig estar amb aquesta persona i vaig estar, sí, a quina hora? A les 8 vaig estar. Bueno, i el 20è testimoni, el jutge va trencar el seu silenci i va dir, vostè va estar a les 8 amb ell, oi? Sí. Del matí o de la tarda? I el testimoni no va saber què contestar. M'explico?
Sí.
Bé, doncs és amb aquestes coses amb les quals es descobreixen, diríem, les mentides i fent aquest tipus de preguntes, és a dir, descobrint les incoherències, sobretot.
A veure, que Míriam Díaz té algunes preguntes. Ara anirem amb l'article que esteu a escriure d'aquestes possibles objeccions que podrien tirar endavant en el Tribunal de Drets Humans.
Sí, perquè un oient ens, en Xavier Jardí, ens preguntava si odiar és delicte, perquè amb tots aquests testimonis que han anat dient cares d'odi, quina... O què volen aconseguir amb aquesta frase i, sobretot, aclarir si odiar és delicte, és el que demana aquest oient.
A veure, ells el que volen, m'imagino, és sustentar el relat de la violència. Llavors, perquè hi hagi una persona violenta, doncs, home, tu has de crear un ambient, no?, que també sigui violent. Llavors, d'aquesta forma, els sembla, m'imagino, que està com més refermat aquest relat de la violència, no?, que hi havia moltes cares d'odi. Però, home, és que cares d'odi... A veure, m'imagino que un àrbitre de futbol n'ha vist unes quantes dintre d'un camp, per exemple, eh? Vull dir, em sembla que això no és delicte, no? O bé, amb una manifestació qualsevol, doncs, home, si s'estan queixant contra el cap de la empresa perquè no els paga 4 mesos del sou, doncs home, cares d'odi també veus, no? Aviam, això no és delicte, el que és delicte és promoure l'odi, i no en totes les situacions, Vull dir, per tant, això de les cares d'odi és, com comentava abans, un comentari oportunista, és a dir, busca subratllar aquest relat de la violència que, en el meu entendre, doncs, vaja, les sessions del judici estan deixant bastant palès que no existeix.
Tornem a les possibles objeccions a portar aquest cas a Europa, perquè sempre, en fi, un dels arguments, una de les qüestions que sempre s'han posat sobre la taula és que, en fi, seria un procés el que seria el judici ara mateix al Tribunal Suprem, després el recurs que es faci depèn de la sentència al Constitucional i després l'objectiu final és el Tribunal de Drets Humans. Vostè assenyalava en aquest article com a possible objecció davant del Tribunal de Drets Humans les restriccions de Marchena als interrogatoris. Dimarts, per exemple, vam viure un, en aquest cas un nou capítol, a una pregunta d'Andreu Van den Einde.
Usted sabe que quienes han propuesto a este testigo son las acusaciones. ¿Sabe cuál ha sido el contenido de su declaración, que está íntimamente conectado al análisis de los correos electrónicos? Usted ahora mismo está derivando hacia otro aspecto que podía haber, evidentemente, justificado su pertinencia si usted hubiera propuesto también como testigo al comandante de la Guardia Civil. Esto lo dice el artículo 708, así lo hemos interpretado, y en consecuencia, por favor, vincule sus preguntas al contenido, precisamente, de sus respuestas a la vista de lo que han suscitado las acusaciones, que eran las, digamos, las que habían propuesto esa declaración.
Voy a protestar porque creo que tiene relación con los hechos que por primera vez me he enterado de que conocí al testigo en este acto.
És a dir, segons la doctrina que ha marcat Marchena, només es pot preguntar pel mateix que han preguntat les parts que han demanat la compareixença del testimoni, tot i que segons quins testimonis han fet més la vista grossa. Vostè diu que aquesta manera d'actuar ve de la tradició medieval?
Efectivament. Vull dir, a la tradició medieval, precisament per aconseguir allò dels dos testimonis que deia abans, clar, llavors què passava? Tu aportaves una llista, per exemple, de 80 testimonis, no? Llavors, clar, aportaves, doncs, tothom que se t'acudia. Què havia de fer l'altra part? L'altra part el que havia de fer era objectar aquests testimonis, no? Aquest és amic, aquest és un jugador de cartes, per exemple, que estava exclòs, no? Aquest és un no sé què, no? Vull dir, aquest és un mentider, vale? I si al final aconseguia deixar-te amb menys testimonis que l'altra part, llavors guanyava el procés perquè els testimonis no se'ls sentia. Només es ratificaven amb allò que els demanava la pròpia part, clar. Això és època medieval. Ara mateix estava amb un testimoni que el fem declarar, com tothom sabem, és a dir, primer declara un i després su testigo, defensa, i a partir d'aquí declara el que... Bueno, vaja, li pregunta sobre el que vol, i una cosa molt important és remarcar que la part contrària sempre li pot preguntar qüestions que afectin a la seva credibilitat, perquè aquesta és la base d'aquest tipus d'interrogatori. És que, clar, si tu només li pots preguntar el que li ha preguntat, o sobre el que li ha preguntat la part que l'ha portat, home, és que ens estem fent trampes al solitari. Vull dir, jo li faig
bueno, només... Però aquest és el criteri Marchena.
Clar, i és un criteri amb el que jo absolutament discrepo, perquè no només perquè no l'he vist mai, perquè això no és cap raó, en el fons, eh? Sinó perquè no està basat en res. Està basat en un article de la llei que ve d'aquesta tradició medieval que explicava abans. Per tant, no té cap sentit aquesta restricció. Al contrari, això sí que és una restricció rellevant que podria arribar a interessar al Tribunal Europeu de Drets Humans.
Podria arribar a interessar.
Aquesta sí. Aquesta sí, per què? Perquè resulta que l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans parla directament d'aquest tema dels interrogatoris. És a dir, del dret a portar a un a una persona, un testimoni, i a interrogar també el de les altres parts, en les mateixes condicions, diu. Clar, llavors el que no pot ser és que aquell que porta el testimoni per preguntar-li el que vulgui, després l'altre, no, només sobre el que li ha preguntat l'altre. Home, no, per favor, vull dir, tothom tenim llibertat, però sobretot per qüestionar la credibilitat del testimoni, i això no ho estan deixant fer. Llavors, és possible que si es planteja bé aquest recurs, si algun dia arriba aquest recurs, que no sabem què passarà amb aquest procés tampoc, no? Però si algun dia arriba, si ho plantegen bé, dient-li al Tribunal Europeu de Drets Humans, miren, és que aquí, amb aquest procés, s'ha celebrat l'interrogatori d'una manera que si li donem carta de naturalesa, llavors ens pot afectar els interrogatoris que es fan arreu de tota Europa. I llavors ens estem carregant una institució bàsica dels judicis, que és l'interrogatori que es diu creuat, la cross-examination, es diu en anglès. Bé, si s'ha de fer així, doncs diguem-ho clar. Vull dir, però clar, però és que ens estem tapant els ulls a la realitat, i això és l'últim que ha de fer un jutge, perquè ha de buscar sempre la veritat material, com abans dèiem.
Per tant, professor Nieva, no sé si el que escoltarem ara deu semblar-li apel·lable davant Europa. Marina Roig, en aquest cas advocada de Jordi Cuixart, vol fer una contradicció del testimoni, però Marchena intervé i la talla.
Esta mañana usted ha manifestado que el señor Enrique Vidal dijo en esta declaración que el encargo del anuncio de las vías del tren, de unos cartelería de las vías del tren, lo había hecho Omnium, pero que lo pagaría la Generalitat. Yo tengo delante aquí la declaración y no consta absolutamente nada de esta mención.
Señora Roig, el contraste entre su testimonio y el atestado hemos dicho que no vale.
Señoría, me estoy poniendo de manifiesto que el testigo ha faltado a la verdad en la declaración de esta mañana. Simplemente, si se le exhibe la declaración y ratifica su firma, no. y la sala ya valorará en todo caso.
Mire, vamos a ver. El testigo, sobre lo que usted quiere preguntarle, todavía lo ha declarado.
Sí,
y si el contraste es con lo que refleja un atestado, mire, esto no tiene ningún sentido. En cualquier caso, usted es libre. Si quiere, yo le recuerdo que está bajo juramento, yo le hago la advertencia, y si usted luego considera que existe cualquier tipo de contradicción, en fin, lo dejamos constar en acta, e incluso si usted quiere luego iniciar cualquier tipo de acciones, puede hacerlo. Pero lo que está claro es que preguntarle, resucitar un atestado para ver si lo que él reflejó en el atestado es o no cierto, esto no tiene ningún sentido.
Señoría, no es lo que reflejó él en el atestado, es el acta declaración de un testigo a presencia del declarante, firmada por el propio declarante, que dice algo completamente contradictorio a lo que él le ha dicho esta mañana.
Això el Tribunal d'Estrasburg, professor Nieva, ho podria tenir en compte? Seria un exemple o no?
Home, jo espero que ho tingui en compte el Tribunal, perquè aquí hi ha hagut un error del president del Tribunal. El president del Tribunal no vol que es porti material de la instrucció al judici oral, perquè no es pot fer, en realitat. És a dir, no es poden portar els atestats, tot el que ha passat, perquè si no, al final, el judici l'hauríem celebrat en fase d'instrucció i aquí no estaríem fent res. Llavors, el principi de la seva idea és correcte. Però, clar, després la manifestació o el desenvolupament que fa ja no. Perquè el que volia aquesta advocada, Marina Roig, era destacar una contradicció entre una peça, diríem, de la instrucció, del sumari, no?, i el que acabava de dir el testimoni. I això sí que ho pot fer, perquè ho preveu directament la llei. El que passa és que el president del tribunal s'ha quedat només amb la cosa de atestado, no? No, atestado no puede entrar aquí. I per això li ho ha impedit. És un error. És un evident error, però que suposo que vaja a tindre oportunitat la lletrada de manifestar-ho en fase de conclusions, que allà sí que pot fer tot aquest al·legat sense cap mena de problema, i el tribunal pot tenir-ho present. És a dir, no és de les falles més grans que hi ha hagut.
Vostè parla, fa un moment en parlava, i també en el seu article, d'interrogatori creuat. Què és un interrogatori creuat, professor Nieva?
Bé, un interrogatori creuat és que, bé, compareix un testimoni que el porta qui sigui, és igual, i a partir d'aquí tenen dret a fer-li preguntes, tant una part com l'altra part, és a dir, tant qui l'ha portat, com la part contrària de qui l'ha portat. Per això es diu creuat, no?
Però això tampoc està passant.
Això és el que hauria de passar, però el problema és que amb aquestes restriccions que estan fent de l'interrogatori, clar, és que estan minvant la possibilitat de fer aquest interrogatori creuat, que és el que jo m'estic queixant. Vull dir que clar, que és que és molt greu que això estigui passant davant del Tribunal Suprem, perquè el Tribunal Suprem una mica és l'exemple amb el que s'emmiralla a tota la justícia espanyola, no? Llavors, clar, si a partir d'aquí resulta que quan fem els interrogatoris amb la resta de judicis tampoc els podem preguntar lliurement sobre allò que vulguem, doncs, vaja, haurem fet un viatge molt, molt inútil.
Això seria com les pel·lícules americanes, que ara pregunta un, ara pregunta l'altre.
Sí, efectivament.
I això la justícia espanyola es pot fer? Perquè aquí sembla que no es pugui fer.
Sí, sí, sí que es pot fer.
Vull dir, és i per què no ho fan?
No ho fan perquè el president del tribunal ha fet una interpretació, jo crec que amb l'ànim de guanyar temps, és a dir, que aquest judici fos... anés més ràpid, però aquí una altra vegada crec que s'ha tornat a equivocar. És a dir, ha dit, bueno, si restringeixo la temàtica dels interrogatoris, d'aquesta manera els interrogatoris duraran menys. Ja hem vist que no. Ja hem vist que no, perquè, home, tu, si tens un tema, li pots treure suc, eh? Vull dir, li pots anar traient i anar traient, i no. I, en canvi, sí que podria fer altres coses. Per exemple, quan es fan aquestes preguntes quilomètriques en les quals l'advocat o el fiscal comencen a parlar i comencen a fer un relat i vostè què pensa d'això, no sé què, tal i qual, si estan 5 minuts parlant i després fan la pregunta, això sí que ho pot tallar. Això sí que ho pot tallar perquè les preguntes han de ser clares, directes, precises i contundents, i obertes, sobretot, eh? Vull dir, i, en canvi... això no ho està fent, ho va intentar fer una mica al principi, jo crec que va pensar que no era possible, vull dir, lluitar contra això, i a partir d'aquí ho ha deixat de fer. Però aquesta restricció d'interrogatori creuat és que, de veritat, jo, la primera vegada que ho vaig sentir, que va ser que he estat amb aquest judici, sí, recordava aquest article de la llei que deia això, però és que mai se m'havia acudit interpretar-ho d'aquesta manera. Llavors me'n vaig anar al dret anglosaxó, és a dir, perquè, clar, una de revisar les coses que sap, no? I dir, bueno, em puc equivocar, no? Clar, te'n vas a manuals als Estats Units sobre l'interrogatori creuat i dius, per favor, i dic, però què m'estàs explicant? O sigui, clar que no, clar que no, li pots preguntar el que vulguis. Li pots preguntar el que vulguis i, sobretot, per qüestionar la seva credibilitat, la credibilitat del testimoni. Aquesta és la part més important, però és lliure. Res de que la part que ha portat el testimoni marca la temàtica, perquè no, els testimonis no els porta ningú. Un cop que estan al procés, són de tothom. És prova que tothom pot contrastar. I aquesta és la base de l'interrogatori creuat.
Estem parlant amb Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Deixem preguntar-li per quines raons un jutge pot inadmetre preguntes.
Bé, les pot inadmetre perquè els hi manqui claretat i precisió, perquè incloguin valoracions o ambigüitats, d'acord? És a dir, valoracions d'aquestes, si vostè, què li sembla, si no. O bé perquè demanin opinions, o perquè demanin coneixements que no siguin propis del declarant, és a dir, que em demanin i vostè que li sembla que va veure aquella persona, em preguntaria aquella persona, no? O bé perquè li facin preguntes que no tinguin res a veure amb l'objecte del procés, amb allò que s'està jutjant. I compta amb aquestes darreres perquè les preguntes que qüestionen la credibilitat sí que es poden fer. Per exemple, l'altre dia el secretari judicial se li va preguntar si tenia un compte de Twitter que seguia pas
sí, i les espanyolistes... Que el magistrat Marchena va dir que això és pregunta inapropiada.
Doncs aquesta pregunta era absolutament pertinent. Per què? Perquè, òbviament, la ideologia d'una persona que expressa públicament en una xarxa social pot condicionar la seva observació de la realitat. És obvi. És obvi que, posant una altra vegada l'exemple del futbol, no es valora igual els crits dels aficionats si estàs entre ells, ets un d'ells, que no si ets a l'equip contrari. I això ho sap qualsevol que ha anat a un camp de futbol, no? A partir d'aquí, aquesta pregunta era absolutament rellevant i no s'estava posant en qüestió la ideologia d'aquesta persona. Senzillament, el que s'estava dient és, aviam, tota aquesta ideologia que pot tenir li va poder influir en la manera de veure tot plegat? Doncs, home, jo crec que és obvi que sí, i a partir d'aquí, doncs, és possible que un s'enganyi, no dic que enganyi, no dic que menteixi ella, ni molt menys, dic que s'enganyi veient una realitat que en veritat no existeix, vull dir, doncs, home, sí, per tant, aquesta pregunta per mi i moltes altres eren procedents. A més, per exemple, els acusats sí que se'ls va fer preguntes de vostè pertany a Òmnium Cultural, vostè està en aquesta associació,
exacte.
I aquestes eren pertinents, oi que sí? I eren pel mateix motiu. Efectivament, vostè llavors podria tenir l'ànim de prendre el poder per la força i separar-se de Catalunya? Oi que és pertinent aquesta pregunta? Si s'està investigant la rebel·lió, doncs les altres també són pertinents.
Aquest, per exemple, aquest cas, com agafant-nos el títol del seu article, això li importaria al Tribunal d'Estrasburg?
Aviam, al Tribunal d'Estrasburg li importen poques coses. I amb els temes ideològics, poques coses importants, eh? Però clar, però és que és un tribunal només, eh? Per molts estats, és a dir, li importen moltes coses, o coses importants que no vull que se'm malinterpreti. Li interpreten coses importants, vull dir, però no totes les que poden succeir en un procés. Llavors, a partir d'aquí, aquesta en concret probablement no arribaria diríem, el llindar del que és allò que pot interessar.
Vaig, professor, més enllà. Hi ha també la restricció de mostrar vídeos, ho estem veient durant tota aquesta setmana, durant les declaracions dels testimonis. Dimarts, Marchena no va permetre que Marina Roig mostrés un vídeo que desmentia la declaració d'un dels guàrdies civils.
¿Recuerda usted o le informó el responsable del grupo de seguridad del GRS que había acordado con los Mossos de Escuadra que los responsables del GRS de Guardia Civil harían esta cápsula y los Mossos de Escuadra ayudarían a hacer pasillo entre la gente para que salieran los vehículos?
Bueno, yo no conocía eso. Desde luego no existía ningún pasillo.
A lo mejor yo me estoy volviendo un poco loca, pero el escrito de acusación de la Fiscalía viene acompañado de un CD con vídeos. En concreto hay un vídeo que he dado la ruta al oficial, sí, en que aparecen una veintena de Mossos de Escuadra.
Mire,
el tema de los vídeos está solucionado, lo hemos explicado, no sé si son dos o tres veces, si quiere lo vuelvo a explicar. Vamos a ver el vídeo en el que usted cuestiona la versión que está dando el declarante. Lo vamos a ver, pero un careo entre el vídeo y el señor que está declarando no tiene ningún sostén en la ley de enjuiciamiento criminal. En consecuencia, quede usted tranquila que vamos a ver todos los vídeos que ustedes consideren indispensables para conocer el alcance de los hechos.
Señoría, no se trata de convencer al declarante, se trata de practicar prueba para convencer a la sala.
Això vulnera el dret de les defenses, professor Lleva?
Home, el fet de no exhibir vídeos jo no crec que sigui tan important com s'ha dit. Ara bé, amb aquest cas concret, amb el qual s'està qüestionant la credibilitat d'un testimoni, llavors sí, perquè aquesta és una de les preguntes més importants que parlàvem abans del interrogatori creuat. És a dir, a més a més, és que és molt indicatiu pel tribunal. Una persona acaba de declarar una cosa i resulta que surt un vídeo en la qual surt exactament la contrària. Doncs, home, jo crec que això és indicatiu. Per exemple, a mi m'hagués agradat el dia que va declarar, no recordo ara qui era, era un càrrec important del Ministeri d'Interior, que va parlar de la definició de càrrega policial, no?
Sí.
Vale, va dir, una càrrega policial es trencà amb violència una aglomeració de persones i això no va passar en cap moment. Molt bé, vídeo, sisplau. Això és una càrrega policial perquè això és d'aquell dia. Clar, llavors que ho valori o que declari que no ha volgut doncs dir això o que es vegi doncs que, bueno, que no estava, diríem, declarant l'autèntica realitat per la raó que sigui, no? Encara que sigui per inadvertència, no? Però en tot cas, en aquest cas que es qüestiona la credibilitat,
ara, el magistrat Marchena ho trasllada tot a les sessions que hi haurà per les proves, en aquest cas, d'audiovisuals i no sé com això les defenses o en aquest cas la Fiscalia, poden anar lligant el que han estat els testimonis amb els vídeos. Això és una feina de...
Te n'has de recordar, és a dir, quan poses el vídeo, no? Hauràs de dir, mira, que això, aquest senyor va declarar això i en canvi el vídeo diu això, hauràs de recordar.
Per tant, aquí quedaria resolt aquest dret de defensa o no?
Doncs a veure com ho fan, perquè aquest tribunal està sent tan novedós amb algunes coses que ja no sé exactament com ho faran, però home, el lògic seria que no es veiessin tots els vídeos seguits com si allò fos una pel·lícula, tothom callat en silenci.
Bueno, és que, perdoni, hi ha hores i hores de vídeo.
Exacte, doncs, sinó que les defenses doncs assenyalin exactament quins trossos de vídeo doncs volen veure i a partir d'aquí doncs que els hi permeti fer al·legacions lligant-les amb les declaracions d'aquests testimonis. Però, òbviament, hagués estat molt més fàcil passar el vídeo justament en aquell moment. El que passa és que, clar, tot això d'on ve? Ve de que el president del tribunal no vol que s'allargui el judici. Llavors diu, home, si permeto, com permetia al principi, perquè al principi sí que ho permetia, que es vagin posant imatges, llavors què passa? Que això s'allarga. No m'interessa. Llavors no es posen imatges. I clar, ja ens trobem amb aquest problema, que és que ara sí que és important.
Les defenses han presentat nombrosos escrits de queixa perquè quedi constància de les seves protestes. El fet que existeixi constància escrita d'aquestes queixes durant el judici i que aquestes no siguin resoltes per Marchena, això ajuda, com dèiem, aquesta pregunta, que això interessa a Estrasburg o no interessa?
Sí, no, home, és que si no ho fas no pots queixar-te a Estrasburg. Vull dir,
per tant, ho fan amb una intenció de poder-te queixar a Estrasburg.
Sempre quan passa qualsevol cosa has de protestar, perquè si no protestes llavors s'entén que ho acceptes i per tant no podries recórrer res.
Per tant, resumint, del seu article que interessa a Estrasburg, a banda d'aquesta qüestió que hem parlat, d'aquesta no possibilitat de fer aquests interrogatoris creuats, què més creu vostè que, en fi, que podria interessar Estrasburg.
Bé, hi ha més temes, eh? Per exemple, la competència del tribunal. Això que ho estic portant tot al Tribunal Suprem, doncs, home, és una vulneració del jutge ordinari predeterminat per la llei, que és un nom molt tècnic, per dir que cadascú ha de tenir el jutge que diu la llei que li toca, i no el que, convenientment, per cada ocasió, doncs, es vulgui posar, diríem, el càrrec del cas, no? I en aquest cas concret, doncs, home, és que tenim tota una situació que fa molt estranya la competència del Tribunal Suprem. Per una banda, hi ha hagut declaracions reiterades de fiscalia o de fiscals dient que este juicio es tenia que llevar fuera de Catalunya. Vull dir, l'altre dia, amb el cas de Trapero, va dir el fiscal que ¿cómo quieren ustedes que celebre este juicio en Catalunya? Mal presagi, no? Després, la pròpia Audiència Nacional feia 10 anys, quan el tema de la rebel·lió de 1936 va dir que no, que l'Audiència Nacional, esta Audiència Nacional nunca ha sido competente para la rebel·lió, ni home, i ara resulta que sí que ho és. I després, o sigui, al cap de 10 anys es converteix en competent, no? I després que sigui el Tribunal Suprem i que allò no tingui ja cap recurs, no? Això, segon, no crec que li importi tant al Tribunal Europeu de Drets Humans, però tot plegat que hagi fet que una competència que estava claríssima, que havia de ser del Tribunal Superior de Justícia, s'hagi traslladat, com per art de màgia, al Tribunal Suprem, i que, a més, s'hagin escapçat les causes, és a dir, s'hagin fet no tres judicis, com s'estan dient, sinó molts més. Molts més, vull dir, perquè hi ha molta gent, o sigui, hi ha moltes coses que estan investigant, vull dir, totes les garrotades, diríem, de l'1 d'octubre, totes les bueno, manifestacions que van haver-hi, denúncies de
bueno,
racistes...
La causa del jutjat número 13, no?
Ah, exacte, tota la causa del jutjat número 13, que és prèvia a tot això...
No, que es jutja aquí.
Que s'està... Bueno, que aviam si es
bueno,
jutjarà...
Bueno, que està interlligada amb la causa que s'està fent, que s'està jutjant al Suprem.
Jo no sé si interlligada o entortolligada. Perdó per l'expressió, eh? Vull dir, però veritablement, jo, hores d'ara, no sé exactament què està investigant el jutjat número 13. Va començar a investigar el finançament del referèndum i allò que va dir el Santi Vidal, de les llistes, que tenien nades nostres, etc. No? Però no sé fins on ha derivat tota aquesta investigació, perquè després les corcolls que s'han fet, no sé si són gaire coherents amb el que s'estava fent. Per tant, és que no sé com acabarà aquesta causa, ni si tan sols acabarà. No ho sé.
Jo li preguntava coses, a partir d'aquest article, què li importa o què li interessa al Tribunal d'Estrasburg, i en un altre article seu apuntava això, deia l'article Paradoxes, vostè assenyalava aquesta primera qüestió, vostè considerava, en fi, discutible la competència del Tribunal Suprem en aquest cas. Després parlava d'una segona paradoxa, que és que la causa estigui, com deia fa un moment, fragmentada en diferents tribunals, i la tercera paradoxa, i amb això, en fi, anirem acabant, és que alguns dels processats estiguin a l'estranger i que jutges d'altres països s'hagin pronunciat sobre aquesta qüestió. Això de quina manera també pot interessar Estrasburg?
Home, pot interessar Estrasburg en el sentit de que, aviam, molt poques vegades entra en un càrrec, o sigui, en una acusació desmesurada d'un delicte. Però hi entra, eh? Però hi pot entrar. És a dir, sí... S'aconsegueix demostrar, per exemple, que una condemna per rebel·lió era una cosa que estava fora de qualsevol tipus d'imaginació lògica, com van dir els jutges alemanys, doncs, home, allò sí que podria interessar el Tribunal Suprem, el Tribunal Europeu de Drets Humans, perquè es contraria a la presumpció d'innocència. És a dir, és una cosa que és molt essencial i molt bàsica. Aquí sí que podria entrar, sobretot per la manca de prova, perquè, clar, jo ara, aviam, em miro la realitat amb tota l'objectivitat de que sóc capaç, però clar, de moment que hem vist? De moment hem vist manifestacions, hem vist alguns, diríem, incidents amb la policia, però de baixíssima intensitat pel que fa a altres manifestacions, hem vist, doncs, alguna ampolla de plàstic que ha volat i poca cosa més. I poca cosa més. Llavors, clar, si tot allò, o persones lligades amb els braços que impedien, doncs, l'entrada de la policia, com a mínim ho intentaven, com a qualsevol altra mobilització. Clar, si això és una rebel·lió, doncs, home, és una mica excessiu. Això també li podria arribar a interessar al Tribunal Europeu de Drets Humans. Si finalment es condemna per això, si no es condemnés per això, llavors no entraria.
No hi entraria. Per no. Tant, hi ha una qüestió última, i és que és possible que amb la sentència no s'hi posi. molt possiblement no s'hi posi.
Sí, exacte. Vull dir, aviam, el tribunal el que farà és veure si hi ha hagut alguna errada processal, sobretot, no? O vulneració dels drets humans, però no es pronunciarà sobre el fons de la causa, sobre si hi ha hagut el que hi ha hagut o no el que ha declarat el sentit. Amb els fets no s'hi posarà, tret de que sigui una cosa molt cridanera. I, home, i a mi aquesta em sembla cridanera, sincerament.
Avui ho deixarem aquí. Professor Jordi Niva, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver estat un plaer, el seguirem llegint. Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Farem una pausa i d'aquí 3 minuts parlem d'al·lèrgies i d'unes previsions meteorològiques de la primavera.
Sí.
Radicalment, o sigui, totalment oposades. Una la que han fet, en aquest cas, el Servei de Meteorologia de l'Estat espanyol, i una altra la que han fet aquí a Catalunya.
És com les defenses i la fiscalia.
Sí, realment, uns diuen que plourà aquesta primavera, que falta ens fa, i d'altres diuen que no, que la sequera persistirà. Veurem què passa.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.